el perquè de tot plegat.
3:15 del matí, en temps de tertúlia. Deixeu-me que recuperi algunes de les coses que Jordi Basté i Xavi Pérez van preparar en un reportatge que vam emetre dijous passat. Per exemple, si podem, m'agradaria recuperar què és el que els va explicar Rafael Vera, que havia estat secretari d'Estat per la Seguretat, quan els havia parlat de la possible bomba d'ETA que s'havia trobat en els fonaments del Palau Sant Jordi durant la construcció i que l'havien pogut detectar i anul·lar a temps.
Toda la construcción de los edificios olímpicos en Barcelona la estuvimos supervisando desde que se empezó todo el montaje de las instalaciones, hasta el punto de que en una de las estructuras del Palacio de Sant Jordi, los tubulares que había en la cubierta, descubrimos ya un explosivo con temporizador que le habían colocado con mucho tiempo de antelación, pensando en hacerlo estallar en aquellos días, ¿no?, coincidiendo con los Juegos Olímpicos.
Ara som conscients, Lluís, de les dificultats, Martí, Albert, que veu tenir tots els que aquell temps treballàveu per fer uns jocs al màxim de ben fets i que ni molt menys teníeu la unanimitat de tothom. En aquest cas, evident, ETA també era els jocs eren un objectiu molt clar.
Mira, a mi em van dir, jo no sé si va ser així o no, que l'ETA va posar una bomba, una central elèctrica al sud de França, que era la proveedora d'electricitat, una de les dues proveedores d'electricitat de l'Estadi Olímpic, i que, per sort, l'Estadi Olímpic rebia electricitat d'aquesta font del nord i d'una altra del sud, i que automàticament canviava quan una de les dues fallava. I la gent no es va assabentar, jo no em vaig ni assabentar de què havia passat, però sembla ser que van posar una bomba al sud de França i que va explotar. Uh-huh. O sigui que sí, és veritat, no tothom volia que allò sortís bé.
Martí, vas notar que era una de les coses que més havíeu de fer al centre de premsa, poder obrir a tothom, a la internacionalitat, a que tots els periodistes que hi poguessin entrar, notaves que llavors era una sensació també de les preocupacions internacionals, la possibilitat que ETA pogués fer malbé als jocs?
Sí, clar. Havia existit. Tot i que els darrers mesos es va crear una sensació de que hi havia una inactivitat, no sé si pactada o policialment controlada, però els darrers anys, els anys anteriors, evidentment sí, hi havia una preocupació profundíssima en la premsa internacional, està clar.
Mm-hmm. I deixeu-me que escoltem una altra opinió de les que més em van sorprendre del reportatge, era en aquest cas la de Javier Mariscal, que diu que li van canviar el model inicial de mascota quan el van presentar a Seul i que no li va agradar gens.
No és possible un personatge Kobe sense sexe i tot despullat.
I el José María Trias és el que va agafar i fer un Frankenstein de molts dibuixos meus. Me sentí horrorizado, mosqueado, cabreado, desilusionado y sobre todo que me habían dado por culo.
Contundent.
A veure, jo va ser membre del jurat que va elegir el Kobe i us haig de dir que el Kobe que ens va presentar el Mariscal era inacceptable, o sigui, era dolentíssim. Hi havia una idea, una mena de gos gat, hi havia una idea, però és que us puc repetir l'escena, estàvem tots asseguts, el Josep Miquel Abad, etcètera, els membres del jurat ens van anar presentant, tot eren coses molt Walt Disney, que no les volíem, i va arribar ell a peu dret, no es va treure la gabardina, portava el coll de la gabardina aixecat i va llançar sobre la taula un paper trencat per una cantonada on hi havia aquest dibuix. I vam declarar el concurs nul, el desert. O sigui, no li vam dir, ja has guanyat. Després d'això, el Josep Miquel Abad va anar a parlar amb el Mariscal i li va dir, escolta, mira, de tot el que hem vist, l'única és que tu modifiquis això, ho milloris i que a partir d'aquí tu podries ser que guanyessis. Però no va guanyar el concurs, fins que després va fer un Kobe ben fet i definitiu. Una altra història és que es va encarregar a un altre dissenyador, diguem, que busqués les aplicacions d'aquell Kobe. I el Mariscal té tot el dret del món de dir que no està d'acord amb el que li van fer amb el seu Kobe. Però és que ni ell mateix va fer amb el Kobe el que va ser el Kobe després. Quan ens ho va presentar, era una idea bastant, bastant, bastant llunyana del que va ser el Kobe definitiu.
Martí.
I, escolta, i un gran mèrit d'haver tingut aquella idea. Jo admiro molt el Mariscal i crec que va fer una gran, gran feina. Però, home, tampoc a la primera, eh?
Martí, pregunto si no, vols afegir alguna cosa.
No, va ser molt... El Covid, un cop ja ha aprovat el que diu el Lluís, un cop el definitiu, així tot, va tenir una rebuda bastant, bastant dolenta, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, a veure, ara és el Covid, oi que bonic. En aquells moments va ser un bitxo raro, com un gos pot ser mascota dels nostres jocs. Però, en fi, això és una pràctica bastant habitual amb tots nosaltres, no? Que ens costa veure determinats... Jo penso que una de les virtuts que va haver-hi al voltant dels jocs del 92 va ser que es van posar en marxa una sèrie d'iniciatives molt xocants, que al cap dels anys es consideren molt, molt, molt positives. Estem parlant del Covid o la que vulguis agafar.
La fletxa.
Però en el moment en què es van fer, o en el moment en què es van aprovar, van ser vistes amb bastant mals ulls, no? On anem pel món amb això?
Però això passa molt amb temes creatius. Quan el Picasso va pintar per primera vegada un quadre cubista, el seu marxant li va dir, escolti'm, no faci tonteries, per favor, torni a pintar aquells quadres blaus i roses que pintava abans, que eren molt macos, no? Bueno, l'art va avançant, i jo crec que vam tenir la valentia d'aprovar coses que eren valentes, que eren arriscades, i que van acabar triomfant. Si haguéssim anat per un camí més clàssic, haguéssim aprovat una mascota semblant a les de Walt Disney, bueno, com totes les que hi ha hagut a totes les Olimpiades i a tots els jocs.
Si no m'equivoco, al final el Kobe va ser la mascota que ha tingut
més èxit,
que ha tingut,
a la història.
Que ha generat més diners.
A la història, eh? A la història. Per tant, felicitats al Mariscal, perquè va tenir la visió de fer una cosa diferent. I felicitats al Josep Miquel Abad, que en comptes de dir aquest paper el llancem, se'n va anar a parlar amb el Mariscal i el va convèncer de millorar allò fins que pogués ser de veritat un Kobe com el que volíem.
Jo crec recordar també que, per exemple, la Fura dels Baus també generava, diguem, una discussió que una cerimònia d'inauguració fes la Fura dels Baus, que era una cosa molt trencadora, que ara ho veiem molt modern. Ara veiem les imatges de la inauguració dels Jocs i ens sembla encara modern ara.
És que ho són, eh?
20 anys després. Jo crec que aquest és el gran mèrit, però suposo que aleshores també era un cert risc, no?
I cantar òpera en una cerimònia olímpica mai s'havia fet. Però estan bojos. El que cal és tenir 50 pianos blancs com a Los Ángeles i que un tio vagi tocant.
Los Ángeles al seu moment va ser el que va trencar absolutament la dinàmica negativa dels jocs per posar-lo claríssimament tot el que es va fer a l'Uwe Roth. Va ser extraordinari, no? Allò va posar els jocs una altra vegada amb un boicot, inclús dels comunistes. Només Romania va anar als Jocs Olímpics de Los Angeles. Van ser uns jocs difícils. Jo recordo claríssimament un article absolutament injust i absolutament demagògic, però que es va publicar al Wall Street Journal, que va parlar molt malament de l'organització uns mesos abans dels jocs. Allò va crear la necessitat de buscar una línia d'informació claríssimament amb la premsa internacional paral·lela a el que el COP tenia que fer. El COP tenia que cuidar-se dels jocs i de l'organització dels jocs i d'atendre a quants periodistes estaven acreditats, Martí.
Sí, més de 15.000.
15.000. El COP estava obsessionat i jo haig de dir que la filosofia de feina del COP es va mantenir amb molts executius, sí, durant molts anys, i Catalunya va tindre molts èxits empresarials futurs amb la filosofia del COP. Però el COP estava centrat molt en aquells 15.000 periodistes. Però hi havia alguns periodistes, alguns mitjans, que evidentment no reflexaven el que també Barcelona necessitava al món, que era que reflectís l'esforç de la ciutat. I aquesta va ser una mica la feina que es va fer des de l'alcaldia a nivell de premsa internacional. Es va crear una agenda paral·lela a lo que era la feina del COP, amb 12 periodistes escollits un per un, que cobrien pràcticament tot l'escenari mundial a nivell mediàtic, un dels dividits en 4 grups, agències internacionals, revistes, diaris europeus i diaris americans. I recordo que en alguns moments amb l'agenda de l'alcalde li xocava fins i tot a l'agenda del mateix dia en premsa internacional el president del COI, que en Maragall tenia unes agendes en premsa internacional bastant potents. Recordo claríssimament, per capgirar la crònica del Wall Street Journal negativa, com es va fer un esmorzar amb el representant del Wall Street Journal, Craig Forman, amb el representant de Los Angeles Times, William Montalbano, amb el representant del Washington Post, William Drozdiak, i el representant del New York Times, Alan Reading, a l'Ajuntament de Barcelona. I va ser un esmorzar on el president del COI volia assistir perquè era un esmorzar únic es va aconseguir que fos només una trobada amb l'alcalde Maragall. Es va fer una feina ad hoc amb la premsa internacional. Era molt complexa la feina del COP d'atendre en una ciutat que no havia atès mai a 15.000 periodistes, de la manera que es va atendre, s'ha de recordar, i ho vull recordar aquí, quan es va batejar la sala de premsa amb el nom de l'Àlex Botines, me'n recordo que el Martí es va emocionar molt, te'n recordes aquell sí, moment? Sí. Vull dir, es va fer una feina molt ben feta en una ciutat on no tenia experiència amb aquest tipus d'events, pel sentit comú, pel pragmatisme i perquè tothom va treballar junt. I es va fer una feina realment vista en perspectiva excepcional.
Martí, tot això l'Albert ho està dient de memòria. T'ho dic perquè estàs a Madrid i al·lucino de la capacitat que té de recordar-ho. Fa 20 tot, anys, això, eh?
Sí, sí.
Bueno, va, crec que va ser uns moments que tots nosaltres recordem minut a minut, no?
Sempre, sí, sí.
Sí, sí, jo crec que tots...
Que no oblidaré mai d'aquell... Sobretot d'aquells quasi 3 anys que vam trigar per preparar les cerimònies. Nosaltres vam fer unes cerimònies amb pocs diners, molt pocs diners, però teníem temps. I amb el temps bueno, es solucionen les coses, no? És quan no tens temps que has de posar els diners. Jo, com us deia, hi ha coses que no puc oblidar, i sobretot no puc oblidar com algunes persones, com el meu soci Pepo Sol, que se li va detectar un càncer cap al final de les cerimònies, no va deixar de venir. O sigui, es va operar i tal i qual, i el tio va continuar treballant fins que, bueno, van passar les cerimònies i després ja es va retirar a una casa que tenia i ja no el van veure més. Mm-hmm. Però puc dir que hi va haver gent que va deixar la vida en aquelles cerimònies. I no ho dic metafòricament. La ballarina, la coreògrafa Judy Chabola, pues, i dos dels seus residents van morir del sida poc després de les cerimònies olímpiques. És a dir, probablement ja estaven incubant el sida durant les cerimònies. O sigui, buf, quan recordes aquells temps, i aquesta nit ho recordarem, aquesta nit...
Com ho faràs, Lluís?
Pues mira, aquesta nit aniré a l'estadi amb la majoria de les 165 persones que van formar Ovidio Bassat Esport, la societat que va fer les cerimònies, i hem demanat que ens deixin a l'estadi. Hem llogat un trosset de l'estadi, tenim un càtering molt modest, però bueno, és igual, es tracta que ens tornem a reunir i allà bueno, pues recordarem moments que van passar plegats, com quan van caure els aros. Ara s'ha tornat a parlar de que a l'estadi olímpic, l'escenari que havia, que era meravellós, hagués estat encara més meravellós amb 5 aros olímpics que servien per posar llums. I ho vam encarregar a una empresa suïssa, la millor del món per fer això, i va venir amb molta antelació, perquè els vam dir que volíem que això ho muntessin amb suficient antelació, perquè si no funcionava havíem de tenir una solució alternativa. I van venir, van muntar, era preciós, realment era preciós. Hi ha alguna foto, que encara es pot recordar com era. I recordo perfectament com el director d'aquesta empresa suïssa, en un moment determinat, ens ve a veure i ens diu: tinc una mala notícia que donar-vos. Què passa? Que els aros cauran. Què dius? Sí, sí, cauran. Però no hi ha res a fer, no es poden... No, cauran. Hi ha hagut un error de càlcul i no hi ha res a fer, cauran. I efectivament van caure, vam estar allà, vam fer fotos, vam plorar molt, i aquella nit jo vaig dir que fèiem un sopar pels mateixos que soparem just aquesta nit. Uh-huh. I els hi vaig fer un discurs, perquè tothom, la gent plorant, de veritat, plorant, i els hi vaig dir: mireu, totes les coses de la vida, sempre hi ha algun moment on ha de passar una cosa dolenta. Però si ja ens ha passat, si no estem preocupats, hem d'estar feliços, perquè si havia de passar alguna cosa dolent, avui ja ha passat, i molt dolent. Per tant, és d'esperar que no ens torni a passar res més dolent fins d'aquí a la cerimònia. No? I vam acabar bevent, ballant i escoltant música.
Martí, em queda un minut i t'he de demanar que m'ajudis a posar-hi el llacet en aquesta tertúlia.
Home, van ser uns grans Jocs Olímpics, va ser un gran moviment d'il·lusió col·lectiva, va ser un gran lideratge d'un gran ideòleg que va tirar endavant aquest projecte malgrat totes les dificultats inicials. Després, al final, s'hi va sumar tothom, i aquesta és una gran imatge final. I, evidentment, el futur no passa per uns Jocs Olímpics. No sé per on passa, però ha de tornar a passar per l'energia col·lectiva i per l'actitud i la il·lusió col·lectiva. I que algú, que no sé qui serà, ja he posat els meus dubtes sobre que sigui la classe política, però algú haurà de ser qui assenyali un determinat camí, uns determinats projectes, més o menys petits o grans o ambiciosos o no, però que generin la il·lusió i la... i l'energia col·lectiva que ens permeti sortir d'aquesta merda de frustració.
Martí Pere-Arnau, des de Madrid, moltes gràcies. Gràcies també a Tian Riba, Albert Montagut, que ens han acompanyat a la tertúlia, i moltíssimes gràcies a Lluís Besat, que avui ha tingut a bé incorporar-se amb nosaltres i ajudar-nos a resumir tot això. Gràcies a tots i molta sort.
Gràcies.